El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Cap de setmana llarg pels sabadellencs per la celebració de la segona festa major de la ciutat. La Salut, la jornada, us ho explicàvem abans, està marcada per la inauguració del nou aspecte del Santuari de la Salut, amb frescos i il·luminació renovats, i per les activitats de cultura popular que es faran al casal Pere IV. A banda, també serà l'última Salut del bisbe del Vallès, Josep Àngel Saiz Meneses. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Entenc que la Salut d'aquest any és especial per vostè.
Home, serà molt especial pel fet d'inaugurar la restauració de les pintures i també per, bueno, perquè serà ja el meu comiat, perquè el dia 12 de juny ja he de prendre possessió a Sevilla.
I com porta aquest batibull d'emocions, a poques hores d'aquest comiat oficial, per dir-ho d'alguna manera?
Doncs són moltes emocions, realment, perquè, per una banda, la meva secreta esperança era acabar els meus dies aquí, al ser el primer bisbe d'una diòcesi nova. Doncs jo pensava que era bonic poder jubilar-me, no?, acabar els meus dies com de ministeri episcopal aquí a la diòcesi. Però bé, això no és una decisió que pugui prendre jo només, i em dec, doncs, també als meus superiors, i en aquest cas és el Sant Pare Francesc, que és en última instància el que et destina a un altre lloc. Aleshores, per mi han estat uns anys aquí apassionants, doncs 17 anys pràcticament, que han passat molt ràpid i que no estàvem ara en una època de dir, bueno, s'han acabat les idees, s'han acabat els projectes. Al contrari, estàvem, doncs, encetant projectes nous, però si el Senyor, a través de la Santa Mare Església, et crida una altra missió, doncs hem d'estar disponibles. I allà és diferent, diríem. Aquí va haver-hi una diòcesi del segle V al VIII, la diòcesi d'Ègara, però, de fet, la nostra diòcesi va ser creada pel Sant Joan Pau II el 15 de juny de 2004, i és una diòcesi de nova creació. Doncs allà vaig a una diòcesi quasi bé mil·lenària, amb una història llarga i dilatada, i bé, és un altre plantejament, però que el viuré també, doncs, amb passió i amb la màxima dedicació que em sigui possible.
Com es prepara una missa com la de dilluns en el context actual que vivim a nivell econòmic i social i en el seu propi context personal?
Perdó, és que no he entès la primera part de la pregunta.
No, disculpi, dic que com es prepara per una missa com la del dilluns, tenint en compte el context econòmic i social en el que vivim, que entenc que ho marca tot, no?, però també la seva part personal.
Sí, doncs, home, em preparo com sempre, és a dir, les actituds interiors de fe, esperança i amor, que són les virtuts teologals, són la base per viure aquesta celebració litúrgica i aquesta prega, aquesta celebració patronal també. I d'altra banda, evidentment, el context actual, doncs, també marca i condiciona. Precisament la celebració de l'Eucaristia és per nosaltres creients la màxima expressió de l'encontre amb Déu i amb els germans. I aleshores, doncs, tal com l'hòstia que consagrem, la forma que consagrem, doncs, està feta de molts grans de blat, triturats i units, doncs això és un símbol també de com nosaltres, com a família cristiana de fills de Déu, hem de viure aquesta unitat. I aquesta unitat és per tots els membres de la família. I no és lògic que en una família uns germans visquin molt ricament i molt sobrats de tot i altres estiguin passant necessitat. Per tant, la Santa Missa, l'Eucaristia, és l'expressió també de solidaritat. Hi ha de ser un compromís de solidaritat per compartir, per ajudar els nostres germans més necessitats, que ara, amb aquesta crisi sanitària i econòmica, doncs l'acció de Càritas s'ha multiplicat per 5, és a dir, que no donen a l'abast. Doncs bé, la celebració és la mare de Déu de la Salut, que és la mare nostra també, que ens aplega i ens ensenya a viure units, en família, compartint i sent solidaris.
La pandèmia ha afectat d'alguna manera com se celebrarà la festa? És a dir, s'han hagut d'introduir alguns canvis o algunes restriccions?
Bé, ara hem de veure com acaba tot un cop l'estat d'alarma s'ha acabat, no? Però això depèn de les autoritats sanitàries i civils. Nosaltres complirem els protocols que calgui complir, i aleshores No sé el tema de l'aforament, com estarà això, ens ho diran les autoritats. Però per part nostra, interiorment, doncs, posant la màxima intensitat i una mica fent una crida a que sigui un dia, tot i que hi hagin algunes restriccions, que sigui un dia de festa, d'encontre, de pau i de goig compartit.
En un any en què la pandèmia ha posat en escac a moltes persones de la nostra ciutat, també de la diòcesi, amb aquesta acció de Càritas, ara ho deia vostè, multiplicant-se per 5, la feina de Càritas diocesana l'hem anat seguint també des de Ràdio Sabadell. Li preocupa especialment les conseqüències econòmiques que ens pugui deixar aquesta pandèmia?
Home, jo crec que l'ésser humà té una força per superar les adversitats, una força important, de la qual no és conscient fins que no arriba al moment. I nosaltres, com a creients, com a cristians, doncs encara tenim un punt afegit de dir, bueno, doncs, creiem que nostre Senyor ens ajuda i ens donarà les forces per superar les dificultats. Jo hi ha una virtut que fa anys parlo, ara surt molt i tothom nomena la paraula, que és resiliència, la resiliència. Jo ja fa anys que vaig escriure una carta dominical parlant de la resiliència, que no és resistència. Resistència és resistir les dificultats externes, no? Les dificultats que venen resistint. Resiliència és no només resistir les dificultats, sinó agafar impuls i anar molt més enllà i superar-les amb escreix. Doncs jo crec que l'ésser humà té energies en el seu cor, en el seu cap, doncs per ser resilient. I nosaltres, des de la nostra fe en Déu i en les persones, i conscients que aquest camí de la vida, aquest peregrinatge que és la vida al cap i a la fi, que no el fem sols, sinó que el fem que Jesús està present, i Maria, la Mare de la Salut, està present, i no el fem sols, sinó que el fem en família, en comunitat, doncs jo tinc esperances de cara al futur. Ara, sí que és important aprendre les lliçons d'aquesta pandèmia. El que no pot ser és que quedem tots vacunats, quedi superat ja sanitàriament i tornem a viure com abans. Hem de començar un nou estil de vida. I aquest nou estil de vida, jo diria, resumeix com en tres elements. El primer és tornar la mirada a Déu i ser més humils, perquè l'ésser humà que ha arribat a la Lluna i ha enviat sondes a Mart i ha arribat a clonar éssers humans, sembla que pot aconseguir tot el que es proposi, l'ésser humà. I resulta que ara ve un virus petit i ens tomba tots. Doncs home, una mica d'humilitat, una mica d'humilitat, l'ésser humà. No hem de ser tan orgullosos, ni tan prepotents, ni tan conscients de que ho podem aconseguir tot. Tornar la mirada a Déu i ser conscients que som éssers creats i contingents. Ser més humils, més senzills. Segon, la mirada a un mateix i veure quines coses hem de canviar. Quines coses hem de canviar, perquè segur que tenim moltes coses que hem de canviar per millorar i no deixar-nos arrossegar per aquesta ona consumista i materialista que no ens porta enlloc. I en tercer lloc, una mirada als altres. Aquesta pandèmia ens ha d'ensenyar que som interdependents, i que el camí de la vida, com deia abans, no el fem sol, el fem en comunitat, en família, i aleshores hem de mirar als altres i no viure egoístament i solidàriament de manera individualista, sinó units entre tots. Si aprenem aquestes lliçons i canviem el nostre estil de vida, jo crec que som capaços de superar la pandèmia i totes les dificultats que arribin.
Clar, i de fet, aquesta pandèmia i les dificultats derivades carreguen molt les tintes en les entitats del tercer sector, com per exemple Càritas Diocesana, no?, que han de posar-hi molt de la seva part per sostenir. Està preparat per sostenir durant gaire temps més Càritas Diocesana, aquests ciutadans que estan passant-ho malament?
Home, jo crec que sí, perquè el cop fort, diríem, el cop més fort ja l'hem passat. La crisi econòmica durarà encara anys i jo crec que farà canviar, diríem, estructures i hàbits, però per mi el cop més fort que ens va agafar, diríem, a traïció, no?, sense preparació, va ser sobretot el confinament, perquè havíem d'estar tancats a les llars. Aquells mesos van ser molt durs, però Càritas va continuar fent la seva acció. I aleshores, què sé jo, els menjadors socials, doncs en lloc de menjar presencialment es preparaven lots per portar a casa. És a dir, totes les Càritas ha mantingut l'atenció aquesta primària i principal, bueno, i després també ajudar a pagar els lloguers i rebuts de la llum i de l'aigua i tot el que calgués, ho ha continuat fent. Jo crec que ara podem estar una mica més lliures de moviments, amb més llibertat de moviments, i també, fins i tot, amb més recursos, perquè tot es va normalitzant. També hem de dir que hi ha hagut una corrent de solidaritat impressionant per part de les persones particulars i també de les institucions i de les administracions. I amb tot plegat, doncs jo crec que sí que podrem fer front a aquesta crisi, però hem de canviar l'estil de vida i hem de canviar la mentalitat. I hem de ser conscients que amb tots els avenços de la ciència, de la tècnica, doncs hem de repartir la riquesa que hi ha en el món i hem de repartir la feina, perquè no podem tenir una borsa de persones que estiguin contínuament subsidiades, perquè això no dignifica. El que dignifica és guanyar-se el pa amb el teu treball. Per tant, doncs, haurem de repartir el treball i haurem de repartir els beneficis.
A banda del seu comiat i del que estàvem parlant ara, i ho deia vostè a la seva primera intervenció, també és especial aquesta salut per aquesta inauguració, no?, d'aquesta restauració dels frescos i de la il·luminació del santuari. Ho ha vist ja acabat?
Encara no he pogut, perquè ara, en aquestes setmanes, com que ja se sabia el meu nomenament de Sevilla i tot plegat, doncs són uns dies de bogeria, ja de tot el que teníem aquí pendent, doncs anar tancant temes o anar encarrilant temes, contactant amb Sevilla i organitzant-ho tot. És a dir, encara no les he vist en directe, no. M'han enviat fotografies, això sí.
I com amb les fotografies que ha vist i les sensacions que té, com creu que haurà quedat?
Pues molt bé. Diríem, les persones d'allà de la Fundació i que estan gestionant tot aquest arranjament i que gestionen la vida del santuari, estan molt contents, i jo les fotografies que he vist, doncs queda molt bé, molt bé. És una ocasió d'alegria i de goig dintre de les dificultats que tenim darrerament, però per la ciutat de Sabadell i per tota la diòcesi, doncs és un dia de festa, un dia important. I aquest arranjament i aquesta recuperació més de les pintures tal com es veien originàriament, doncs que ens ajudi a tots a acostar-nos a Maria, a la mare, i a estimar-la més, i que ella ens aplegui com una família.
Per tant, bones sensacions les que li deixa veure com... Feia falta, no?, aquesta restauració, aquesta rentat de cara al santuari?
Sí, jo crec que sí. I haurem de continuar, doncs, arranjant coses. Perquè jo ho he dit sempre, aquesta imatge de la Mare de Déu de la Salut és molt maca. És de les imatges de la Mare de Déu més boniques que jo he vist en tot el món. És realment molt maca, molt expressiva, i que genera tendresa i genera, doncs, amor. A la vegada, el santuari també és molt maco. No és ni massa gran ni massa petit, és a dir, té unes mides per fer rumiatges i per fer pregàries, doncs molt, molt adients, i és una edificació maca també. I l'entorn és esplèndid, és esplèndid. Jo, abans de ser bisbe, des de Sant Senyor havia anat allà cada any amb els infants de la catequesi i amb els de l'esplai, sempre passàvem un dia per allà, i l'exterior és magnífic per poder fer activitats, és a dir, per cuidar la pregària i l'adoració, i també, doncs, el compartir i l'esbarjo. És a dir, és molt complet. Aleshores, jo crec que això ho hem parlat moltes vegades i intentem fer el que podem. L'hem de promocionar molt a dintre de la diòcesi i també de portes en fora.
Doncs ara des de Sevilla ho podrà fer, també.
Des de Sevilla, no dubteu que jo, una part del meu cor queda aquí, i no oblidaré mai aquesta diòcesi i aquesta experiència que ha estat tan bonica i tan apassionant, i gràcies a Déu el Senyor ens ha beneït també amb fruits que hem pogut constatar, perquè a vegades pots estar treballant molt i no veure el fruit, no veure el resultat. Doncs aquí l'hem pogut veure també amb la col·laboració de tots, bisbe, capellans, diaques, vida consagrada, laics i laiques, institucions, entitats. És a dir, ha estat una experiència apassionant i molt, molt gratificant per mi. Per tant, jo no oblidaré mai. I la meva família la tinc a Barcelona, o sigui que jo de tant en tant vindré a visitar la família, no? I ja em passaré per aquí també.
Ja se sap qui el substituirà?
No, això ara comença doncs, un procés de substitució que porta el seu temps, també. A vegades pot anar més ràpid o més lent. De moment hi haurà un administrador diocesà, però això diria més provisional, fins que quedi nomenat un nou bisbe.
Amb quins terminis podríem estar jugant a nivell de temporalitat?
No ho sé, és que això és molt... Diríem, aquests processos de substitució poden anar ràpids o poden ser més lents. No... Però vaja, uns mesos segur. Esperem que no s'allargui massa.
I per aquells que no coneixem gaire l'espai i l'entorn, això és una qüestió que s'escull algun capellà o algú que estigui treballant ja a la pròpia diòcesi? Pot ser que vingui algú de fora?
Home, una diòcesi com la nostra, que té 1.300.000 habitants, que és la desena d'Espanya, de 70 diòcesis en habitants, i que té doncs un seminari que funciona, hem ordenat més capellans que els que s'han jubilat en aquests anys, i això és bastant excepcional, la pastoral juvenil, la pastoral familiar, Càritas, amb tota la seva... És a dir, és una diòcesi gran i de un cert pes, per tant, la substitució s'ha de cuidar una mica més i no, normalment, doncs, no és un capellà que esdevé bisbe, sinó un bisbe que ja té una mica d'experiència. Això seria el més normal. Ara, després, escolta, tot està obert.
Doncs estarem pendents també des de Ràdio Sabadell per saber qui finalment el substituirà. Josep Àngel Zaid Menezes, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell i al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per la vostra amabilitat i una abraçada a tots.
Que vagi molt bé.